COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anar amb autobús de Lleida a Barcelona costa 25 euros el viatge. Des de Tarragona i Girona hi ha bitllets a partir de 10 euros. Hi ha una diferència de quilòmetres. Per cert, si posem el context a altres comunitats, hi ha preus d'autobús més baixos. Per exemple, de Madrid a Segòvia únicament costa 4 euros. O a la llunyana Valladolid, des de la capital d'Espanya, té un cost de 15 euros. 10 euros menys que el que costa des de Lleida fins a Barcelona. Els polítics, ja sabem, omplen el seu discurs amb la potenciació del transport públic, compartint projecte. Però una cosa és el discurs i una altra cosa són els fets. I per això sorprèn, amb un punt d'indignació, la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de transport públic, i en l'alcaldia el que fem és pujar taxes als autobusos. I la segona, un bus turístic de Lleida, Vilafranca, Figueres o Sant Carles de la Ràpita o de Fraga o de Vinaròs també pagarà 80 euros, perquè ja sabem que l'increment de la taxa segur que repercutirà en el viatge organitzat per visitar la capital catalana. Més car, i per tant, més cotxe privat per anar a Barcelona. Una família de 4 membres li surt millor anar amb cotxe, pàrquing inclòs, que no pas amb bus o en tren. I ara el socialista Collboni es treu de la mànega un argument econòmic per pujar la taxa de busos que passen un dia a Barcelona. Aquí on en podem encaixar la frase de Pedro Sánchez de més transport públic i menys Lamborghinis. Bon migdia, sóc Sergi Tor i avui també analitzarem l'estat de les rodalies. Però, com dèiem, ens centrem en aquesta taxa. La patronal d'autocars turístics ha rebut amb sorpresa i certa indignació aquest anunci de l'Ajuntament de Barcelona. El president de la patronal, Josep Maria Chavarría, alerta que l'augment de taxes pot fer incrementar l'ús del transport privat i ha denunciat que a Barcelona hi ha un problema històric de manca d'infraestructures per autocars, quan això es podria resoldre amb grans aparcaments a les entrades de la ciutat, tant per autocars com per a turismes, Yolanda Canales.
De fet, des de la patronal es pregunten si aquest impost servirà per disposar de millors infraestructures per a la mobilitat en transport públic. Un impost, d'altra banda, que genera molts interrogants a la FECAP, la Federació Catalana d'Autotransport de Viatgers. Per exemple, qui pagarà aquesta taxa? Els turistes estrangers? Els nacionals? També les escoles? Els casals d'avis? O quin benefici hi haurà pel transport públic? Dubtes que plantejava el president de la FECAP, José María Chavarría.
Hi haurà un benefici directe o indirecte al transport públic? Ho desconeixem. Tampoc sabem qui pagarà esta nova taxa. Esta taxa la pagaran els turistes estrangers, els turistes nacionals, la pagaran el turisme cultural, el turisme escolar, el turisme d'activitats esportives, la pagarà el propi transport escolar, la gent gran, els casals d'avis que van a fer activitats a Barcelona, tot això ho desconeixem.
I, evidentment, si l'objectiu és que paguin la taxa a les empreses de transport, això es traslladarà al client. Però Chavarría recorda que cada dia es mouen uns 200 autocars al dia, que equivalen a uns 4.000 cotxes que es treuen de la circulació dels carrers de Barcelona, per dir-ho d'una forma planera. El que caldria afegir és reforçar la xarxa de transport públic lligada a l'autobús, construint, per exemple, més pàrquings, com ja s'està fent a altres ciutats, seria el cas de Madrid. Però Barcelona, diu, encara hi ha camí a recórrer.
A Barcelona tenim un problema endèmic de falta d'infraestructures lligades al transport públic en autobús. No hi ha un pla d'una xarxa de parades a nivell local, a nivell municipal, en seguretat, o més parades en seguretat per als serveis discrecionals i en serveis adequats als passatgers. Sí que voldríem saber si en estos dies hi haurà un pla de millores de les estacions d'autobusos o hi haurà un pla de fer noves estacions en soterrades o en superfície.
I quina repercussió pot tenir tot plegat? Desincentivar l'ús del transport públic, segons Chavarría, i que va en la línia contrària del que vol Europa. En tot cas, des del sector es mostren disposats a parlar amb l'Ajuntament per trobar solucions i millores.
Sí, és Yolanda, i atenció amb aquesta dada que acabem d'escoltar. A la ciutat de Barcelona diàriament accedeixen 200 busos, 200, el que equival a 4.000 cotxes a la ciutat. Aquesta és la data. L'impuls de l'autobús d'haver de ser prioritari, suposo, amb la política de mobilitat de qualsevol ajuntament. Ara continuem parlant de mobilitat, en aquest cas de Rodalies i del tren, però primer de tot anem a serveis. Doncs amb el temps, aquesta tarda, a grans punts de les comarques de Catalunya haurem de portar paraigües perquè ruixats que poden ser localment forts al sud de Tarragona, al prelitoral, zones del Prepirineu i també al centre de Catalunya. Demà al matí aquesta pluja s'estendrà a més punts, concretament a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, comarques del centre de Catalunya, el Prepirineu, especialment l'occidental, serà demà al matí. I a la tarda es concentrarà la pluja al nord de Catalunya. En línies generals, les temperatures baixaran i el cap de setmana també estarà marcat per la inestabilitat. Anem tot seguit al trànsit. Busquem amb aquest migdia de la dijous si hi ha moltes retencions a les carreteres catalanes. Sap aquesta informació des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem encara alguna incidència a la xarxa viària. Per exemple, a la Nacional 2, a l'altura de Girona, s'està donant pas alternatiu per un accident de fa una estona. A la Ronda de Dalt de Barcelona queda trànsit intens entre Via Júlia i Vall d'Aura, a causa d'un accident que hi ha hagut fa una estona, en sentit Llobregat. O, per exemple, a l'autopista P7, a la zona de Barberà del Vallès, en sentit nord, hi ha força lentitud en aquests moments en aquest punt de l'autopista. També a la façana portuària de la Ronda Litoral, com és habitual, o també els punts afectats per obres. En aquest cas, recordem, a l'autopista P7 hi ha un carril tallat, per aquest motiu a Subirats, en sentit Tarragona, o a Manlleu, a la C37, on s'està donant pas alternatiu per aquest motiu, per unes obres. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I de l'actual estat del trànsit, de la situació i de la taxa per autobusos que vol augmentar l'Ajuntament de Barcelona de 20 a 80 euros al dia, parlem ara, en aquest cas, dels trens. Tot arrenca d'aquesta frase ja de Pedro Sánchez: més transport públic i menys Lamborghinis. És el nou eslògan del president de l'engovern i de tot el seu executiu. Per això, segur que ho han vist, ho han escoltat, s'està emetent un anunci per fomentar l'ús del transport públic que, òbviament, tothom comparteix.
Si te vas a mover, que sea con clase. Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. En transporte público llegas al rato. Te libras de atascos y sale barato. 600 euros te ahorras al año.
Lo pilles, amb aquesta frase acaba aquest anunci. Evidentment, aquesta frase està portant molt de cua aquí a Catalunya, especialment pel funcionament de Rodalies, sobre aquest increment de taxes als autobusos, amb una mirada sol únicament per les xarxes socials, no? On hi ha molta crítica. Posem el context. Només en els primers 4 mesos d'aquest any es van registrar a Rodalies 3 incidències al dia de mitjana. I per què hi ha tantes incidències a Rodalies? La majoria estan relacionades amb la infraestructura que gestiona Adif. Estem parlant sobretot de problemes amb la catenària i la pèrdua d'alimentació elèctrica. Sovint s'atribueix a la falta d'inversió que s'acumula des de fa molts anys i que s'està revertint, això sí, amb els últims 2. També hi ha causes indirectes, com poden ser els atropellaments, els actes vandàlics o fenòmens meteorològics. I després ja el vandalisme. Catalunya és l'epicentre del robatori de cable de coure a Espanya. Acumulem el 52% des de l'any 2019 de tot el cable que s'ha robat a Espanya, el 52% a Catalunya. I quan parlem de Rodalies, la zona zero és Montcada. Aquí hi ha molts problemes crònics. És un municipi per on passen diverses línies de tren, diverses línies de Rodalies, i al vell mig del poble hi ha un risc que això comporta. 182 persones han perdut la vida en els últims 40 anys i l'última víctima, malauradament, és recent, l'atropellament d'una noia d'únicament 17 anys que ens va commocionar a tots. Aquesta és una lluita compartida dels veïns i veïnes de Montcada i una reivindicació, el soterrament de la línia R2, que ja ha començat els treballs i que duraran durant 7 anys. L'horitzó encara és llarg, Yolanda Canales.
Hem parlat amb l'Anna Solano, que és membre de la plataforma Soterrament Total i que demana que es prenguin més mesures per evitar aquests atropellaments. Ella ens ha explicat que no és fàcil viure en una població com Montcada, on els passos a nivell estan a l'ordre del dia, són una realitat més, i la convivència amb ells és molt difícil. I perquè ens fem una idea i no s'acusi als veïns imprudents, ens posava aquests exemples.
Imagineu la situació aquest estiu, la calor que feia, 15 minuts, fins i tot alguna vegada una miqueta més, esperant aquest, sota aquest sol. De la mateixa manera a l'hivern, quan plou, criatures petites, gent gran amb bastó, a peu dret, allà, esperant tota aquesta estona, no es fa fàcil, no és senzill. O sigui, a part de la impaciència, de vegades és una qüestió de necessitat.
Fins i tot responsables d'Adif i Renfe, que van anar a veure la situació que hi havia al municipi, es van posar les mans al cap, literal, per aquests passos a nivells, i es van introduir, diu l'Anna, algunes millores.
Es van fer algunes actuacions que van permetre que fossin una miqueta més ampla, que els vianants tinguessin una mica més d'espai, perquè els cotxes envaïen pràcticament tot l'espai, i també que els llocs d'espera fossin una miqueta més amples, perquè penseu que ja es poden acumular 50 persones tranquil·lament entre baixada i pujada del tren.
Mesures, evidentment, que han estat insuficients. Per això volen reunir-se amb representants de Renfe i Adif. Es tractaria d'evitar els accidents, però també fer l'espera mentre les barreres estiguin baixades més còmoda. I l'Anna posava damunt la taula aquestes mesures.
Si més no, habilitar unes zones en què l'espera fos una miqueta més amable i més còmoda, evidentment, vigilància a poc que es pogués, racionalitzar també. Per exemple, això són coses que se'ns acudeix des de la plataforma, però que cal veure si això són possibles, si no, i que els experts ens diguin fins a quin punt és possible o no és possible. Per exemple, racionalitzar el temps de baixada de les barreres, si és possible que no fossin tan de temps.
Els treballs de soterrament ja han començat, són treballs previs per anar preparant el terreny. Les obres, però, no estaran enllestides, segons les previsions, fins al 2030.
I al migdia, COPE ens congratula donar la benvinguda per escoltar la seva veu al director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón, i a més, un expert amb la mobilitat ferroviària. Joan Carles, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bé, Rodalies disposa d'un total de 462 quilòmetres. És l'extensió ferroviària més àmplia que hi ha a tot l'estat. I sé que la pregunta és molt fàcil de fer i més complicada la resposta. I, a més, si utilitzo en aquest cas una resposta curta. Però davant d'aquesta extensió de més de 400 quilòmetres, Rodalies té solució?
Sí, i tant que té solució. Solució que no veurem en un curt temps, sinó en un llarg temps.
Suposo que la solució va combinada amb una gran inversió econòmica.
Sí, no només una gran inversió econòmica, sinó en que no es pari aquesta inversió que crec que, des de la meva opinió, crec que ja s'ha començat a invertir bé, però és important que aquestes inversions, que després de tants i tants anys que no s'ha invertit un duro, per això està la xarxa com està, que no es deixin d'invertir durant molts anys.
Clar, quan no s'inverteix durant 2 anys, a vegades el deteriorament no és de 2 anys, sinó que és superior, no? És el que passa amb les coses.
Sí, en el cas de Rodalies portem dècades, portem 30-40 anys en què s'ha invertit molt, molt poc, i les retallades han sigut dantesques a nivell de recursos humans, a nivell de material, a nivell de tot. Ara fa 3-4 anys s'ha començat a invertir. Es pot veure amb les obres que veiem en marxa tot arreu. És important que aquestes obres és molt, molt important que no parin. Que no parin perquè en 4, 5, 6, 7 anys més veurem grans resultats. Però és important que hi hagi una gran pressió ciutadana perquè aquestes obres no parin. Si aquestes obres parissin, no haguessin servit de res.
Sí, ara tenim el problema més puntuals de les obres, per exemple, la R4, la zona del Vendrell, de Torredembarra, amb alternativa d'autobusos, també a l'estació de l'Arbós. Però anem ja a temes concrets, que està patint en aquest cas la xarxa de Rodalies. Per exemple, una molt clara és el robatori del cable de coure. Catalunya, des de l'any 2019, és a dir, en els últims 5 anys, concentra el 52% del els actes vandàlics que hi ha a les vies de tren de tota Espanya. I Barcelona lidera, en aquest cas, amb una gran superioritat, malauradament, aquesta estadística. Clar, estem vinculant ara temes d'incivisme i de robatori, a vegades amb el mal funcionament del servei. I aquí entraríem ja en un tema de seguretat pública.
Sí, totalment d'acord. És un tema de seguretat pública i és un tema de seguretat pública que, com a societat, hem de fer un pensament, i hem de fer un pensament perquè la mobilitat és un dret essencial, igual que és la sanitat, l'educació o la seguretat ciutadana, i crec que hem de reclamar a la policia, i crec que hem de reclamar com a societat que aquests actes incívics parin i que es detinguin els fets criminals.
Quan el... Evidentment és un tema de la seguretat pública, però també és curiós que a Catalunya es concentri el 52% dels delictes de tot Espanya. No sé si és curiós, però és una realitat.
Sí, és igual que molts altres crims, és una realitat que està augmentant, i ha augmentat en els últims anys els robatoris de coure, també altres delictes, però especialment els robatoris de coure en el sentit nostre ferroviari, i és veritat que s'ha de fer alguna cosa i s'ha de pressionar perquè la policia faci alguna cosa i acabi amb aquestes xarxes criminals.
Anem ara amb un altre problema, que en aquest cas és la traçabilitat. Evidentment, ja Rodalies, el litoral del mar, parlo en aquest cas quan pugui haver-hi el desenvolupament de les vies per la zona de Mataró i del Maresme, se n'ha parlat molt. També l'eix, evidentment, complicat de Montcada de Reixac, ara sí que s'està invertint. Quan es va fer, es va tenir en compte aquesta circumstància? Estaven fetes les línies com les tenim?
A dia d'avui tenim una xarxa ferroviària que, igual que les carreteres, igual que els carrers de les nostres ciutats, venen d'un urbanisme del segle XIX. Aquest urbanisme, en alguns casos, l'hem d'adaptar-lo a la nostra societat, l'hem d'adaptar-lo al segle XXI, però aquesta adaptació hem de tenir en compte com es fan les coses a la resta d'Europa. I a la resta d'Europa s'està apostant molt per fer integracions molt amables a nivell urbanístic amb les poblacions. No veiem a la resta d'Europa els soterraments faraònics que estem fent a l'estat espanyol, i crec que, excepte algun cas puntual, com podria ser fins i tot el de Montcada, crec que hauríem d'evitar aquests soterraments i fer mesures d'integració urbana com s'estan fent, i fins i tot a Catalunya hi ha bons exemples, com és Mollet o Mataró mateix, en què s'estan fent molt bons exemples d'integració urbana.
És a dir, Joan Carles Camarillas, en aquest cas l'arquitectura, creus que s'hauria de modificar la traçabilitat de les línies?
Més que la traçabilitat, s'han de millorar i molt les mesures d'integració urbana. A Mataró, gràcies a l'urbanisme, o a Mollet del Vallès, gràcies a l'urbanisme que estan aplicant i altres pobles, el ferrocarril és molt permeable i hi ha un pas molt fàcil i ràpid entre la ciutat i les platges, en el cas de Mataró, entre els dos barris de la ciutat, en el cas de Mollet i altres barris, i crec que l'alternativa, que seria fer gairebé un metro a Mataró, amb el que això costaria, en plan línia 9, crec que seria una alternativa massa costosa i que no ens podíem permetre com a societat.
Acaba una última pregunta amb el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón. Hi ha la unanimitat a que la mobilitat amb tren, la més sostenible, no? Des del punt de vista de medi ambient, la millor, la més ràpida i la més còmoda. Però quan Joan Carles Salmerón escolta encara que molts usuaris, si ara anem al carrer, diuen que és molt millor el seu cotxe privat que no pas el transport públic, què pensa?
Que no anem en la direcció correcta i que en els propers anys totes aquestes mentalitats canviaran. I canviaran perquè no les hem de vèncer, les hem de convèncer. I el ferrocarril també patirà uns canvis en els propers anys, que aquesta gent ja vindrà convençuda cap al ferrocarril perquè tindrà una nova imatge i uns nous serveis que vindrà convençuda. No caldrà vèncer-los amb cap imposició. Són gent que vindrà convençuda al mitjà de transport.
Doncs hi ha camí per a recórrer, hi ha inversions per fer, hi ha moltes obres pendents, perquè evidentment el bon funcionament de Rodalies revertiria a tota la societat amb un tema clau com és la mobilitat. Joan Carles Salmerón, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Ja podíem preveure que la fugida de Carles Puigdemont el passat 8 d'agost, el dia de la investidura de Salvador Illa al Parlament de Catalunya, tindria conseqüències judicials, polítiques i policials. 24 hores després de la seva fugida amb diversos col·laboradors, els Mossos d'Esquadra, aleshores, políticament, doncs, liderats pel conseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, ja van fer una roda de premsa en la qual criticaven el comportament del que era un expresident de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra van presentar un informe al jutge d'instrucció, Pablo Llarena, que havia demanat la seva detenció. Avui Llarena ha comunicat que no es creu aquest informe de Mossos d'Esquadra i que veu un delicte en la fugida de Puigdemont, i per això envia als jutjats de Barcelona els informes aportats pels Mossos d'Esquadra i el Ministeri d'Interior perquè hi hagi una investigació, Yolanda Bernal.
Recordem que es van detenir 3 agents dels Mossos d'Esquadra per haver facilitat la fugida de Puigdemont, és el que apunten els informes tant de Mossos com del Ministeri de l'Interior. Però és que, segons Llarena, no es pot descartar que participessin altres responsables no aparents, i el que demana és que s'investigui, perquè el Tribunal Suprem no té competència per fer-ho. Podrien haver comès aquestes altres persones omissió del deure de perseguir delictes i encobriment, i que està tipificat al Codi Penal. Llarena considera que a Puigdemont se l'hagués pogut detenir. Els informes no revelen cap impediment perquè amb el dispositiu policial que s'havia previst se'l pogués abordar a l'escenari on va donar el seu discurs abans d'unir-se a l'aglomeració de persones que l'esperaven. I tampoc es veu cap impediment, diu Llarena, perquè se'l pogués seguir i localitzar quan va marxar, però en canvi va fugir. Davant de tot això, Llarena ha remès els informes de Mossos i Interior als jutjats de Barcelona perquè s'estudiïn els efectes legals oportuns.
I atenció a la història que expliquem ara aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. El món de les estafes creix cada dia més, fins al punt que aquest cop ha aconseguit fer un nou pas per enganyar els usuaris més desconfiats. Avui expliquem el cas de la Núria Codina, que ha denunciat la suplantació de la seva identitat del telèfon del seu veí que li demanava un bizum. Una estafa, en aquest cas, doble, perquè afectava a 2 persones, Mar Puerto.
Sí, tot gira entorn al veí de la Núria quan suposadament ell li demanava un favor que la va fer caure en una nova estafa per WhatsApp, que li fes un bizum perquè el seu no funcionava. La mateixa protagonista de la història ens ho ha explicat així, remarcant a més que ella és una persona que està sempre alerta de les estafes que es fan actualment a través de missatges.
Em va enviar un missatge: hola veïna, ja sé que no t'hauria de demanar això, però estic desesperat, m'hauries de fer un favor. I li dic: què necessiteu? Perquè a part de ser un senyor gran, sé que té l'esposa molt malalta. I em diu: fer un bizum, però no em deixa i és urgent. Si ho pots fer, si ho pots fer, jo en una estona t'ho faig a tu, val? A quin número vaig de fer, quina quantitat, vale? Em va dir 280 euros, vaig dir: ostres, Déu-n'hi-do, no em va massa bé, però bueno, vaig pensar fins i tot que hi havia molts tipus d'estafes d'aquest tipus, però vaig anar al grup de veïns, de la comunitat de veïns, a veure si era el mateix número i la mateixa foto. I sí, sí, coincidia tot, era el seu WhatsApp, era el seu número i tot.
A més, el to planer, el llenguatge proper i en català va fer més versemblant el missatge. De fet, quan va expressar els seus dubtes al veí, realment l'estafador, es va ofendre fins al punt de que la Núria es va haver de disculpar amb una nota de veu explicant-li que avui en dia poden suplantar molt fàcilment la identitat.
I em diu: com que estafa? Si sóc el teu veí, és el meu WhatsApp. Jo vaig pensar: ara aquest senyor s'ha ofès, no?, perquè he dubtat d'ell. Jo explicant-li, i em contesta el suplantador, que em diu: que cabrons, se les pensen totes, conversant amb mi, no?, dient-me: hosti, hi ha gent que fa això, tela, no sé què. Devien riure molt amb mi. Devien dir: mira aquesta llesta, ho sap tot, però ens està engreixant els diners.
A tot això, la Núria va intentar veure'l, però li va dir que no era a casa, que hi seria més tard. Va intentar trucar-lo per telèfon, però no contestava, i no va ser fins l'endemà quan el veí, amb el telèfon i el número ja recuperat, li va contestar el WhatsApp preguntant-li qui era. Allà la Núria es va adonar que ja tornava a ser ell i que la suplantació havia durat unes hores. Ara la Núria dona els seus diners per perduts i seguirà ben alerta perquè no li torni a passar un fet com aquest.
I sempre és bonic, sempre doncs mostra en aquest cas una alegria veure com avancen les obres de la Sagrada Família, l'emblemàtic edifici amb la seva harmonia i la seva estètica, creat en aquest cas per Gaudí, i que els responsables del temple de la Sagrada Família situen l'horitzó de les obres al 2033. Però abans ja, fites claus amb el calendari. Avui s'ha presentat de que l'any que ve, 2025, una creu mirador convertirà la Sagrada Família en l'edifici religiós més alt d'Europa. S'enllestirà la colossal Torre de Jesús i es coronarà amb una creu de 4 braços. Joan Carles Moslares ha escoltat les explicacions dels responsables de la Junta Constructora del Temple.
Doncs sí, la Sagrada Família es troba en la recta final de la seva construcció i una de les fites més importants en aquesta etapa és la finalització de la Torre de Jesucrist. El pròxim 2025, de tot el conjunt de les torres centrals, la de Jesucrist serà la més alta, amb un total de 172,5 metres i estarà coronada per una creu de 4 braços de 17 metres d'alçària. Durant el 2024, les obres de construcció s'han centrat en el claustre i la capella d'Assumpció, que dona al cantó del carrer Provença. També s'han finalitzat les cobertes i les naus laterals. L'arquitecte Jordi Faulí, encarregat del projecte de la Sagrada Família, ens ha donat els detalls.
On serem a finals d'any? A finals d'any haurem acabat el cos principal de la torre. Per tant, haurem col·locat el 12è nivell de panells, l'últim nivell de panells. Creu que, tal com es veu aquí, és una creu que també ens la podem imaginar de nit il·luminada i, per tant, com del centre, sorgirà la llum de les finestres.
La construcció de la creu serà feta de manera fidel, segons ho van deixar escrit els deixebles de Gaudí. El material serà de ceràmica esmaltada en blanc i les dimensions de les finestres permetran tenir una panoràmica de tota la ciutat. Segons Jordi Faulí, es preveu que la creu sigui beneïda i inaugurada el juny del 2026.
La creu preveiem que estigui acabada finals de l'any que ve i que sigui beneïda, inaugurada amb motiu del centenari de la mort de Gaudí el mes de juny del 26.
Durant la jornada de portes obertes del 21 fins al 24 de setembre es podrà veure el prototip a mida real d'un fragment de la creu que coronarà la Torre de Jesucrist. Xavier Martínez ha fet balanç de les xifres de visitants que s'apropen cada any fins a la Sagrada Família.
Ens han visitat 3.324.000 persones, que significa un 3% més que en el període anterior.
Martínez també ha traslladat que el desig de finalitzar la construcció de la Sagrada Família serà a principis de la dècada següent, és a dir, sobre l'any 32 o 33, tot i que assegura que no s'ha marcat cap data concreta.
Gràcies, Joan Carles. Per tant, futur esperançador per la Sagrada Família. Anem a publicitat i després parlem pagar per estudiar. Més famílies demanen crèdits per pagar els estudis als seus fills i filles.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE está donde tú estás.
Nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia. La clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
¿Por qué se ha tardado tanto?
La coyuntura política ha sido determinante.
Tiene 42 años y tiene dos hijos.
Hace 5 años le diagnosticaron ELA.
Muy ilusionado.
Que la hace estar cada día en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, a través de una máquina.
¿Cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia?
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Habéis tenido que esperar mucho.
Eutanasia. Yo la tenía en la cabeza y hoy primero que pensé, es posible que conozca a mis nietos.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres visitar una de las 7 maravillas del mundo? ¿Una de las civilizaciones más antiguas? Viaja a Egipto con Viajes El Corte Inglés, Tour Mundial y Explora Traveler. Vive su fascinante historia a través del Nilo y descubre el oasis de Fayún. Reserva ya desde solo 580 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, A Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fer un màster o un postgrau aplana, en certa manera, el camí cap a l'ocupació i a una millora del poder adquisitiu de cara al futur, però també suposa, d'una forma immediata, el desemborsament de milers d'euros per pagar-lo. Ara bé, quan no hi ha accés a beques o amb altres ajuts i tampoc estalvi suficient, hi ha la possibilitat de finançar les despeses d'estudiar. Una opció que a poc a poc guanya més pes, Mar Puerto.
Sí, els préstecs destinats a aquest fi s'han quadruplicat durant l'última dècada. En concret, el 9% dels usuaris d'entitats financeres asseguren que l'any passat van dedicar els diners obtinguts a través d'un producte d'aquest tipus a costejar-ne la formació. Una tendència que s'atribueix a l'interès creixent dels ciutadans per formar-se de manera contínua i especialitzada i adaptar-se així a un mercat de treball cada cop més exigent i competitiu. L'Anna Morales, responsable del Servei d'Estudis de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit, ASNEF, explica els consells que hauríem de seguir.
Nuestro primer consejo es que los estudiantes o los profesionales que acudan a esta financiación vayan a una entidad que esté bajo ese paraguas de supervisión del Banco de España. En segundo lugar, comparar ofertas. Eso, claro. Eso es fundamental. Y sobre todo que la cuota, pues oye, a cuotas bajas sabemos que el préstamo se alarga. A cuotas un poquito más altas, pues el cliente va amortizando más rápido. Por eso es importante esa comparativa, ¿no? de financiación.
En general, s'ofereixen préstecs amb un interès que va del 7% al 10% i per imports des de 6.000 euros fins als 50.000. Però no només els joves estan darrere d'aquest augment de préstecs estudiantils, sinó també els professionals consolidats que volen continuar estudiant per millorar les seves perspectives professionals. A l'hora de tornar al préstec, però, diu que és molt important mirar com està la nostra economia.
Nuestro primer consejo es que los estudiantes o los profesionales que acudan a esta financiación vayan a una entidad que esté bajo ese paraguas de supervisión del Banco de España. En segundo lugar, comparar ofertas. Eso, claro. Eso es fundamental. Y sobre todo que la cuota, pues oye, a cuotas bajas sabemos que el préstamo se alarga. A cuotas un poquito más altas, pues el cliente va amortizando más rápido. Por eso es importante esa comparativa, ¿no? de financiación.
Per tant, s'aconsella valorar si els estudis que es cursaran són acords a les expectatives i les necessitats, si l'entitat bancària és solvent i de confiança, i finalment, el que diu, comparar ofertes, ja que els préstecs oferts per les entitats d'estudi no sempre han de per què ser els millors.
I al migdia, a COPE Catalunya, marxem cap a Sant Cugat, on ens espera Pablo Barroso, que és pare de 7 fills. D'edat compreses entre els 26 als 14 anys, per tant, la majoria amb edat escolar. Pablo, benvingut al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, nada, aquí estamos.
Sí, ¿usted tiene que pedir un préstamo para pagar el estudio de sus hijos?
Sí, correcto.
Porque sí. No tiene becas suficientes como familia numerosa.
La verdad es que palpablemente las ayudas no existen o al menos no son fáciles de saber encontrarlas, porque claro, a nivel de webs y ayudas y todo esto, cuando te metes en una, te vuelves loco para obtenerlas y rellenar formularios, que alguna vez sí que lo hemos hecho y luego salen denegadas, sobre todo te dicen por el tema que como tienes una hipoteca, pues entonces ya te excluyen, o sea, no has de tener, por lo que me han dicho como motivo, es que no has de tener propiedades inmobiliarias, inmuebles para solicitarla.
Porque usted cuando solicita las becas por familia numerosa. ¿Lo solicita al Ministerio de Educación o a la Consellería de la Generalitat?
Pues yo lo hice hace unos años a los dos y la contestación fue esta, que con la renta sale que tú eres, que estás en un inmueble de propiedad con una hipoteca y entonces no te la revocan diciendo que no que pasas del umbral de ingreso.
Sí, ya queda excluido, en este caso, por tener una propiedad a su nombre, en este caso, a pesar de que esté hipotecada. Es decir,
claro, usted, al final, que mientras cumplas, que, claro, la propiedad tiene una hipoteca del 80%, con lo cual estás ahorcado en este sentido, con lo cual dices, pues vaya ayuda, ¿no? O sea, no que se plantea, porque no, entonces no existe. O sea, no.
Y la otra vía, sí, usted me acaba de confirmar que tiene que acceder a préstamos para pagar los estudios de sus hijos. Es, ¿hay ayudas a la hora de solicitar esta ayuda financiera a las entidades por un tema tan específico y tan social?
Bueno, ahí nosotros lo conseguimos hace unos 5 años con el Banco de Depósitos. Lo que pasa es que fue antes del COVID y luego, pues luego ya no lo hay. Entonces lo único que nos, como aún continúa estudiando porque pasa a la universidad, pues es, lo vamos renovando. Lo que pasa es que, claro, son préstamos que obtuvimos y que, como sigue estudiando, pues lo tenemos. Lo que pasa es que, claro, que continuamente lo tenemos que renovar. Entonces, claro, como lo lleva mi hijo, pues claro, está estudiando y no lo lleva muy encima. Y lo ha provocado ahora en este verano que hemos entrado, como somos avaladores, mi mujer y yo, hemos entrado en mora porque no nos ha informado el hijo. Y claro, también te perjudica esto a nivel bancario, ¿no? Que ahora en el mes de octubre vamos a renovar la póliza de crédito y continuará hasta que acabe los estudios.
Pablo Barroso, gracias por explicarnos esta historia aquí en Migdia COPE Cataluña y buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros. Buenas tardes, un placer.
I la recta final del nostre informatiu, anem ja tot seguit a l'actualitat esportiva. 3 i 5 Esports COPE en Joan Batllori Champions. Joan, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Aquesta última hora que va, doncs, amb la Champions, del que va passar i del que vindrà.
Sí, el que vindrà és el debut del Barça, a la Lliga de Campions, aquesta nit a les 9 a l'estadi Lluís II de Mònaco, Mònaco-Barça, amb la novetat d'Ansu Fati a la convocatòria. 500 seguidors del Barça acompanyen l'equip. De seguida estem allà amb els nostres enviats especials, el Manuel Oliveros i el Víctor Navarro, i també parlarem efectivament del que va passar ahir, d'aquesta derrota cruel del Girona, 1-0 al camp del Paris Saint-Germain, una autèntica llàstima perquè el gol dels francesos va arribar al minut 90 en un error del porter del Girona, Gazzaniga, que estava sent l'heroi del partit. En clau espanyol sentirem avui a Joan García, el porter, que ha passat per sala de premsa. Parlarem també de la Copa Amèrica de Vela, avui dia important perquè el Luna Rossa Italia s'ha classificat per la final de la Copa Louis Vuitton, una final que disputarà contra l'Ineos, la final arrenca dijous que ve. Tenim també gran partit d'handbol al Palau de Champions aquesta tarda, Barça-Pixeguet, i al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina juga aquesta nit contra França, partit de quarts de final.
En futbol, l'error d'un porter te'n recordes tota la vida, eh? Són les regles del joc i la sol·licitud del porter. Joan, a les 3:05 t'esperem, no marxis gaire lluny.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Arriba ja a Línia COPE, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz, 3:05, Joan Batllori i els esports.